La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Les dietes de la Caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
Elles parlant aquí de si s'han tallat el cabell, si no se l'han tallat. 6 minuts que passen de les 5 de la tarda. Carme, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Estem amb la Carme Pasqual, amb la Consol Rovira. Consol, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I amb la Laura Rabanal. Laura, què tal?
Molt bé, estupenda.
Sí? Avui més que mai, eh?
Eh? Avui més que mai. Una sorpresa molt maca i molt divertida i molt... molta il·lusió a les tres.
I és que avui tenim un convidat aquí a l'estudi. El convidat que està avui amb nosaltres és una de les cares més conegudes actualment de TV3. Ell és el presentador que cada dia al migdia ens fa estar informats de tot el que passa a casa nostra. Tot i això, molts el recordaran per haver copresentat amb Espartac Parant els programes de les tardes, el divendres, i per ser els ulls i les orelles de Catalunya a Brussel·les des del 2016 i durant 4 anys. També se'l coneix per haver presentat les campanades al 2009 i donar la benvinguda al 2010 i per haver estat la cara visible del programa de la Marató de TV3. Però tothom té un passat memorable, que en qualsevol moment surt a la llum. I també és així el de Xavi Coral. Xavi Coral, bona tarda.
Bona tarda, ara m'has deixat molt intrigat. Quin és aquest passat
Mira.
Que tinc? Oh!
Li estic ensenyant una fotografia a Xavi Coral
amb cabell
de l'any 92. Que poc t'agrada que
sí que tinc, sí que tinc, sí que tinc un passat, esclar, un passat. I jo vaig tenir cabell, clar, fa tants anys que no tinc cabell que sembla que no n'hagi tingut mai. Però va haver-hi una època que tenia cabell.
Sí, va ser dels primers en comunicar-lo als Jocs Olímpics a Barcelona.
Jo treballava a la televisió de Terrassa, llavors, i esclar, a Terrassa érem seu olímpica i vam fer molts programes especials sobre els Jocs Olímpics. El hockey herbes jugava a Terrassa i per tant, vam parlar moltíssim. Vaja, per nosaltres va ser tot un esdeveniment.
I ara, com dèiem, Xavi, des de fa 2 anys ets una de les cares dels migdies a TV3, juntament amb Raquel Sans. Un telenotícies que, per exemple, dijous passat va aconseguir una quota del 27,3% i 358.000 espectadors, que es diu aviat.
Sí, la veritat és que els migdies fa molts anys que el telenotícies de TV3, el migdia i el vespre, els telenotícies de TV3 en general estan molt ben consolidats, i jo crec que això demostra una mica que la gent ens té confiança, no? Perquè tu, si no tens confiança en un producte que t'ha d'informar del que passa al món, no te'l mires, no? En busques un altre. Després de tants anys que portem sent líders els dos telenotícies, doncs deu ser que estem treballant bé i que donem una credibilitat i que la gent, doncs confia en nosaltres a l'hora d'informar-se, no?
Primera, que treballeu molt bé, i segona, no denota també que els catalans, a part d'estar informats del temps, que ens agrada molt, ja ho saps, també ens agrada estar connectats a la informació?
Sí, és veritat. Jo crec que hi ha com una demanda informativa, potser també perquè en aquest país passen moltes coses, això també és veritat, hi ha llocs on no passen tantes coses, i per tant, doncs, l'actualitat informativa d'allà on vius, la del món, és molt gran, no? Però allà on vius, a vegades no passen tantes coses. En canvi, aquí a Catalunya en passen moltíssimes de coses, i últimament encara més. Per tant, sí, crec que hi ha aquesta necessitat, i això també explica, per exemple, que tinguem un canal de 24 hores de notícies a TV3, que Catalunya Ràdio tingui un canal de 24 hores de notícies. O sigui, efectivament, hi ha tot un públic que aprecia molt la informació i vol estar connectat.
Quantes vegades t'han preguntat pel carrer, però com es prepara un telenotícies?
Bastantes vegades. El que passa que el que em pregunten més pel carrer, si t'haig de dir la veritat, és quin temps farà.
Sí, eh?
Sí. No acabo d'entendre. Jo no sé si és que em confonen amb el Tomàs Molina, pel pentinat, o potser que pensen que tots els presentadors de televisió sabem quin temps farà, perquè com tu molt bé has dit, el temps és un dels grans moments de la programació de TV3 i la gent, tothom està atenta al temps, no? Llavors, el que la gent passant pel carrer em diu sempre, quin temps farà? Jo no ho sé, quin temps farà. Jo vaig abans del temps. Jo això no ho toco. Però sí, un telenotícies m'ho pregunten també moltes vegades, perquè sembla una mica que les coses a televisió passen en aquell moment, no? Uh-huh. I no. Les coses a la televisió passen moltes hores abans, i aquell moment en què vosaltres ho veieu és quan l'estem ensenyant, no? Però sí, el telenotícies es comença a treballar cada dia, doncs, a les 8 del matí, no?
Uh-huh. Darrerament, i segurament per tota la informació política del país, sí que és veritat que TV3 ha rebut moltes crítiques pel que fa a la seva imparcialitat, eh? Però és curiós perquè la rep de tots els cantons. Uh-huh. Això és bo, suposo. Sí. Això vol dir que feu bé la feina.
Sí, jo crec que sí. És una... A vegades ho veus, no? A Twitter hi ha Twitter, que és aquesta xarxa on tothom es deixa anar sense cap tipus de control i sense... I moltes vegades sense haver vist, no? Hi ha molta gent que parla de coses que fem que no hem fet mai, però ho diuen igualment i doncs allà va corrent, no? Però sí, hi ha un dia que ets totalment espanyolista, hi ha un dia que ets totalment independentista, hi ha un dia que ets totalment de Junts, hi ha un dia que ets totalment d'Esquerra Republicana. Vull dir que això vol dir que repartim per totes bandes, no? I per tant, jo crec que sí, que estem en un bon equilibri.
Us afecten una mica les crítiques d'aquesta manera o un s'aconsegueix posar la capa aquella de més igual tot? Escolta'm,
mira,
jo he fet
la
meva feina.
Jo si algú em para pel carrer, per exemple, això que dèiem abans, no? I em diu, mira, no m'agrada això, no m'agrada allò, tal, i ho podem parlar i tal, a mi em sembla molt bé. I hi ha crítiques molt ben construïdes, que llavors, per tant, totes les crítiques, com, vaja, en fi, són benvingudes, no? El que és més pesat són els insults, són això, la gent que parla sense haver vist el programa i perquè un s'inventa una cosa, doncs ja tothom s'hi posa. Això és una mica més pesat. I és veritat que en un timeline d'aquests, de que hi hagin, jo què sé, 15, 20... que no són més, tampoc, no et pensis, vull dir, seguits, doncs allò et sembla que ja doncs, tota la gent està parlant d'això, no? I en realitat no és així, no? Tu ho deies abans, nosaltres tenim una mitjana d'uns 400.000 espectadors diaris, no? Per tant, si tens 15, 20 que et diuen coses sense base en el Twitter, doncs això no és representatiu de res, no? Per tant, jo t'haig de dir que a mi no m'afecta.
Desmuntem una mica mites, va. Hi ha trucades de polítics a TV3, als serveis informatius, per dir què i com s'ha de dir?
Jo crec que n'hi deu haver, però no n'hi ha en el meu nivell, si per cas. Jo ho explico sempre que m'ho pregunten, també, no? És allò de dir, o sigui, us pressionen molt? No. Nosaltres crec que a TV3, no en el nivell meu, ja et dic, o sigui, jo ningú mai m'ha vingut a dir el que havia d'escriure en un telenotícies, ningú mai m'ha vingut a dir, treu aquesta paraula i posa en una altra. Jo, o sigui, parlo amb els redactors que estan al lloc, llegeixo doncs, el que estan escrivint les agències, miro les imatges i a partir de tot això... doncs em faig una mica de situació per escriure doncs, el que diré, no? I per tant, en aquest funcionament, jo aquí no tinc mai cap pressió. Ara, en els despatxos, segur que n'hi ha de pressions, però ens hem dotat també a TV3 d'uns mecanismes de defensa. Hi ha un comitè professional, hi ha un comitè d'empresa, hi ha gent que fa una mica d'escut, no?, d'aquestes pressions, i per tant, hi ha moltes coses que s'inimeixen doncs, una mica més amunt, però a nivell de baix, jo haig de dir-te que jo no les noto, aquestes pressions, de veritat. O sigui, ja sé que agrada pensar que hi ha pressions i que venen allà i ens diuen el que hem de fer i el que no hem de dir, però això no passa. Ara, que llavors hi hagi un govern, el govern de torn que vulgui que TV3 doncs, parli d'una cosa o parli d'una altra i tal, i que això s'acabi traduint en que un dia hi ha un documental, no sé què... Bueno, això ja no ho sé. Però en el dia a dia dels informatius, nosaltres treballem amb criteris periodístics.
Començàvem a parlar una mica de les queixes dels espectadors o de les seves opinions, segons veuen els informatius d'una manera o d'una altra. Parlem també de les reivindicacions de la gent d'informatius de TV3, perquè una històrica, per exemple, és aquella llibertat de premsa durant la campanya electoral, fer-ho amb llibertat de premsa i no fer-ho tant per minutatge, no? Mm-hmm.
Això és una bestiesa, com un piano, sí. O sigui, va haver-hi hi ha hagut uns moments a la història que tu havies d'informar del que feien els partits a la campanya electoral en funció d'uns temps i d'un ordre que t'obligaven a complir ells mateixos. I aquí sí que no hi havia... Això, aquests escuts que et deia que teníem, en aquí no funcionaven. Això és una ordre que venia directa des del Parlament i, per tant, doncs no ho havíem de complir. Perquè tots els partits hi estan d'acord, amb això. O sigui, no és allò que diguis, no, és que aquests obliguen i els altres no. No, tots estan d'acord amb que sigui així. O estaven, vaja, ara s'ha suavitzat una mica aquesta situació, però es produïen situacions estranyíssimes, com, per exemple, que havíem de donar primer al qui responia una cosa que li deia un altre que havíem d'explicar després. O sigui, havies de dir, aquest ha contestat en aquell i no senties el que havia dit aquell. Llavors, al cap d'una estona, senties el que havia dit l'altre, quan ja l'altre ja l'havia contestat. Va, en fi, això ja es veu que no té cap ni peus i tal. Hi ha un dia que un té més importància perquè està fent l'acte central i resulta que aquell dia només li tocaven 30 segons, n'hi havia un altre que aquell dia no feia res i li tocava un minut i mig. I en un minut i mig, bueno, doncs l'havies d'omplir aquell minut i mig, no? Això, i quan et dic abans, que et deia abans, nosaltres treballem amb criteris periodístics, això no es basa en cap criteri periodístic, no? I amb ningú que volgués organitzar aquesta informació ho faria així, no? Per tant, hem lluitat molt contra això, i ara doncs s'ha suavitzat, i ara ens donen més llibertat, una mica més de llibertat, gràcies, que és que al cap de la campanya han d'haver-hi uns temps que cada partit ha hagut de complir, però no cal que siguin cada dia amb l'ordre i amb el temps que manen ells, no? Llavors això ens dona una mica més de marge, però vaja, continua sent... O sigui, si t'estava dient abans que la gent confia en nosaltres per com expliquem la informació, durant la campanya electoral també hauríem de ser capaços de fer-ho igual de bé, no? Vull dir que, no sé.
I segurament on una època en què la gent va confiar molt en vosaltres per rebre tota la informació va ser durant la pandèmia, ja saps, Xavi, que la pandèmia ho ha canviat tot.
Sí.
va afectar també els informatius i la manera de fer-los?
Home, mira, et diré per començar que va passar una cosa tan estranya o que no haguéssim dit mai que passaria, que és que hi ha gent que treballava des de casa. O sigui, hi havia gent que estava participant d'un programa de televisió des de casa, no? Això no ho haguéssim acceptat mai en cap altra circumstància, no? Fins i tot, o sigui, a nivell d'informatius vam continuar anant-hi molts a la redacció perquè, evidentment, s'havien d'anar a cobrir coses i necessitàvem estar allà, però va haver-hi gent que també treballava des de casa, que també editava vídeos des de casa. Vull dir que vam tècnicament, diguéssim, vam haver de forçar molt la màquina, però vam poder continuar donant la informació. I estic d'acord amb això. Les audiències durant la pandèmia de TV3 han tornat a ser altíssimes, perquè en un moment en què la gent necessita informació i necessita informació que se la pugui creure i que sàpiga ben bé què ha de fer, recorre a TV3. I, per tant, doncs això és la nostra funció, perquè som un mitjà públic i això és el que hem de fer.
Ens remuntem amb Xavi Coral l'any 2020, perquè en una entrevista al programa El Cotxe li vas dir a Eloi Vila: he arribat cansat de Brussel·les perquè he treballat molt.
Sí.
Canviaries la frase ara o no?
No, vaig arribar molt cansat de Brussel·les. O sigui, quan tu estàs de corresponsal, la gent li sembla que estàs allà amb un equip de gent o amb més periodistes o el que sigui. No, estàs tu sol. O sigui, a TV3, el corresponsal de TV3 a Brussel·les està sol allà, i llavors hi ha unes empreses que donen servei tècnic a aquests corresponsals. I, per tant, doncs, des de les 8 del matí que comença el primer Telenotícies fins a les 11 de la nit que acaba el Xavier Grasset, tots els programes de la casa poden demanar que tu, doncs, en un moment o altre, participis en el seu programa. Uh-huh. Això vol dir que en èpoques de molta informació, com va ser el cas, doncs, perquè, en fi, va arribar el govern i es va exiliar, que és una cosa que semblava impossible que passés, però va passar, doncs aquells mesos, sobretot, els primers mesos, treballàvem des de les 9 del matí fins a les 11 de la nit. Però a la Unió Europea passen tantes coses que hi ha molt volum d'informació, i, per tant, treballes molt. Jo ho vaig dir, o sigui, jo he viscut molt intensament aquesta experiència de Brussel·les. No, o sigui, ha sigut una de les millors experiències professionals de la meva vida, sens dubte, però vaig arribar allò de dir, bueno, han sigut 4 anys i estic cansat.
Ja no ho deies, és més solitari també, no?
Sí.
Tu, perquè la gent es deu imaginar un Erasmus, no, d'Erasmus res.
No. A veure, sí que és veritat que entre la comunitat de corresponsals de tots els altres mitjans es crea com una família, i llavors realment vius molt amb tota una resta de gent que fan el mateix que tu, no?, pels altres mitjans, i per tant, doncs acabes funcionant sempre amb aquest grup, i aquest grup es converteix en la teva família, en el teu grup d'amics, i llavors sí que és veritat que tu estàs sol del teu mitjà, però ens ajudem molt entre tots els altres, i la veritat és que és molt bonic, perquè som televisions molt diferents, perquè ja, o sigui, és igual, però les persones, el corresponsal, o diaris, o ràdios, el que sigui, som persones, no?, que estem allà vivint, i que estem allà vivint, doncs, en un país que no és el nostre, i bueno, i t'ajudes, i convius, i vius bé, no?
Avui estem parlant amb el periodista Xavier Coral. Ja havia presentat el TN a migdia durant una bona temporada, acompanyat en diverses ocasions per Elena García Melero, ara el Tot es mou, Raquel Sans, Núria Soler, que ara també està al TN a Comarques. Clar, havies passat per l'entreteniment el divendres, no? Mm. Com és tornar al mateix punt?
Mira, la veritat és que a mi, en el moment en què se'm va proposar de fer el programa de la tarda, doncs em va venir molt de gust. Era un altre registre totalment diferent del que havia fet durant 11 anys al Telenotícies, que apareixia allà sempre sèrio com un plat d'arròs, i llavors de cop i volta doncs podia deixar-me anar una mica més. En el Telenotícies no acabes de ser com ets tu, no? Perquè el que estàs és explicant informació, i l'important és la informació, no és el presentador, no? En canvi, en un programa de tarda, en el que has estat, com aquest que fas tu, vaja, en el que has estat 3 hores o 4 hores, els que siguin, doncs improvisant, allà acabes sortint com ets tu, no? Per tant, vam fer moltes coses molt disteses, jo crec, en aquell programa. Llavors, ara la tornada, jo el que sí que vaig posar, no com a condició, no?, però sí que els hi vaig dir als jefes, no?, els hi vaig dir, escolta, jo tornaré, faré les notícies amb tota la rigorositat, amb tota la seriositat que cal, però vull que en algun moment també puguem tenir una mica de personalitat, una mica d'humanitat, no?, els presentadors, perquè a vegades sembla que els presentadors de Telenotícies siguem robots, no? No, hi ha un moment que expliquem notícies, però després, per exemple, al final del Telenotícies, quan interactuem amb el presentador d'esports, la presentadora en aquest cas, que és la Marta, doncs tinguem un moment en el que puguem, doncs, fer una mica de comentari, distendir una miqueta, doncs que es vegi, que també, jo per exemple, que acaba el Telenotícies i tinc una gana que m'alça, va, a veure si anem a dinar ja. doncs això, per exemple, ho has de poder dir, perquè en aquell moment ho estem vivint i no passa res, no fa mal a ningú, això, no desvirtua la resta de la informació que has explicat abans, no?
Perquè més de cara endins que de cara enfora, que entenc que una cosa es distès, l'altra és més de la cunyeta, eh? De l'equip d'informatius de TV3, Xavi Coral és la persona amb més cunyeta o no?
Home, jo t'haig de dir que no sé si és el més clar, hi ha gent molt divertida, tal, però és veritat que a vegades que s'han organitzat festes a TV3, per motius diferents, les presento jo. O sigui, les festes internes de TV3 les presento jo, no? Va, doncs, mira, doncs potser sí que en fi, no sé si és... No sé per què, però ho faig jo.
T'ho pregunto al revés, eh? T'agradaria tornar a l'entreteniment algun dia?
Doncs tampoc ho descarto. O sigui, igual que venia d'aquí, vaig anar cap allà, ara estic que torno a estar aquí, doncs algun dia podria tornar a anar cap allà. Tot i que, vaja, jo ara ja porto molts anys, porto 25 anys sortint cada dia per la tele, ara estic en el Telenotícies, és un format que m'agrada molt i que disfruto molt, i a més és molt bonic treballar amb un múscul tan fort, no? Perquè TV3 té una redacció que és molt potent, i llavors realment quan passa alguna cosa i pots anar-ho a cobrir, i pots anar-ho a cobrir en condicions, i pots fer un desplegament, ostres, això, i tu estàs al capdavant, i estàs donant la cara per tota aquella gent, tot aquell equip de gent que està treballant, ostres, això és molt satisfactori, per tant, ara estic molt content aquí on soc, però vaja, sí, podria ser qualsevol cosa en el futur, eh?
Pregunta que mai li han fet a cap periodista i a cap editor d'informatius o presentador de TN a migdia, en el teu cas. Quina notícia t'ha colpit més al llarg de tota la història professional?
Mira, jo en recordo especialment un... A veure, jo vaig presentar l'11 de setembre del 2001. Això vol dir que vam començar a presentar el Telenotícies a 2:45 i a les 9 de la nit vam acabar, que va començar el Telenotícies vespre. És el Telenotícies més llarg que hi ha hagut a la història de TV3, perquè vam estar, doncs, tota la tarda, sense parar. El Telenotícies migdia va durar des de 2:45 fins a les 9 del vespre, no? I, per tant, tot allò que va passar a Nova York, els avions, tal, va ser una bestiesa. I per tant, això, professionalment, jo crec que no tornaré a viure un moment tan difícil com aquell, no? Com una cosa que estava passant en aquell moment i que l'estàvem retransmetent en directe, i era molt grossa. Ara, jo recordo especialment el començament de tot, quan vaig començar, presentava jo el Telenotícies Nit, un Telenotícies que es feia gairebé a la 1 de la matinada, i recordo una notícia que em va agradar molt de donar, i és que ETA, fa molts anys d'això, ETA havia anunciat una treva. Ostres, en aquell moment vaig tenir la consciència, jo que començava a presentar TV3, vaig pensar, ostres, ara donaràs una notícia a molta gent que és molt bona, no? I aquesta sensació de dir, ostres, que bonica que és aquesta feina, no? En el que ara hi haurà molta gent que estarà contenta o pensarà que pot canviar alguna cosa, no? Perquè aquesta notícia és molt bona. Per tant, aquesta la recordo especialment com quina alegria que donaré ara, no? O quina bona notícia. I després, igualment, recordo també quan al cap de 2 mesos aquesta treva es va trencar, van assassinar no sé qui, i per tant vaig haver de sortir també a dir que s'havia trencat la treva, no? I aquella nit també la recordo com de dir, hosti, que també difícil que és aquesta feina, no? També perquè has de sortir i ara has de donar una desgràcia a la gent.
Com es fa, no? Això? Com, és a dir, com impacten dos avions a les Torres Bessones, sí, de Nova York? I tens el temple i dir, sí, ho he d'explicar.
Sí, has de a veure, tu una mica estàs transmetent també a la gent un estat d'ànim, no? Davant d'una informació, i sobretot d'aquesta manera tan improvisada, no? Llavors has de mantenir una mica la distància amb la notícia, no? No et pots involucrar a la notícia, no et pots emocionar, no et pots deixar portar pel que està passant, perquè llavors no estàs informant bé, no? Perquè, a més, tampoc no està tan clar en aquell moment. Per exemple, passaven coses que no sabíem per què passaven, ni ben bé qui eren els que ho estaven fent, no? Vull dir que has de controlar una mica les reaccions, perquè si no la gent igual també pot entrar en un estat de pànic, no? Si tu també, doncs, exageres molt. Vull dir que has de mantenir, jo crec que és una mica com això, com els metges, no? Quan estan tractant amb una persona que està en una molt difícil, no poden patir per aquella persona, l'han de curar, no? Doncs nosaltres tampoc podem estar patint en el moment que expliquem la notícia per aquella notícia, l'hem d'explicar, i després sí que llavors quan arribes a casa, al cap d'unes hores, tu interioritzes allò que ha passat i dius, ostres, això ha sigut molt gros, no? Llavors és quan ho pateixes, sí, per cas, no? Però en aquell moment has d'aconseguir mantenir una certa distància.
Parlàvem dels Telenotícies, parlàvem del magazín Com Divendres, parlàvem de les corresponsalies. Xavi, que no has fet a televisió, però t'agradaria fer.
No sé, he fet moltes coses i sempre m'he passat molt bé fent-ho tot. Jo, a mi m'agrada molt viatjar, m'agrada molt, i he viatjat molt pel món. I, per tant, un programa que ajuntés viatjar i la feina de periodista, doncs això és una cosa que penso que m'agradaria fer, no? Però vaja, tampoc no és allò que digui, no vull morir sense haver fet això, no. És una cosa que si em diguessin, fes el programa que vulguis, el que vulguis, amb el pressupost que vulguis, doncs segurament m'aniria a voltar pel món.
Estàs preparat per les tietes o no?
Sí, i tant.
No, ja... Laura, Consol, Carme, aquí és per a primer, va. Sí, sí.
Escolta'm, tu has parlat que vas estar a Brussel·les. Com ens consideren a fora d'Espanya? L'estranger, vull dir.
Sí, a veure, La veritat és que en tota la part... Et refereixes a la part del procés o en
general? No, no, a Catalunya, diguéssim.
Però en general, diguéssim.
En general.
Mira, la veritat és que la imatge de Catalunya és una imatge molt potent ja per començar, perquè a Brussel·les, que és on es mouen les coses i on es prenen decisions, saben quines són les regions que són actives, no? Que són motors i que són i que tenen força, no? I Catalunya doncs, és una d'aquestes regions a Europa. Per tant, està molt ben valorada a nivell de força com a regió, no? Ara, amb tota la part política, doncs, clar, jo aquests anys que he estat allà i que ha passat això... Doncs, clar, venien molta gent de corresponsals de mitjans europeus i igual, gent de la Unió Europea, que venien a preguntar, a veure, explica'ns què està passant allà, com és? Perquè ells, clar, molts europeus venen a passar les vacances aquí.
Sí.
I ells, clar, ho troben, això, un lloc fantàstic on es viu meravellosament bé. Ells estan aquí a les vacances i van de festa i beuen sangries i fan siestes i els sembla que aquí, això, no? Llavors, no poden entendre que algú vulgui marxar es vulgui separar d'un país on passa això, que sempre és tan alegre, no? Clar, tu dius, bueno, has venit de vacances i les vacances són boniques a tot arreu. Però llavors hi ha unes realitats allà, doncs, que tal. Bueno, jo els intentaves explicar-li. Jo crec que la imatge de Catalunya és bona. Ara, tots aquests últims anys, doncs, en fi, hi han hagut molts sotracs, però ara... Vaja, ara no hi soc, però crec que tornem a tenir aquella imatge de que...
Ens van coneixent.
Sí, exacte.
En referència als últims anys, ara que ho deies, Xavi, deixa'm tocar-te també una mica el voraviu. Saps que a Catalunya es va fer una mica famosa aquella frase del món ens mira.
Sí.
Tu has estat a Brussel·les i vas estar-hi durant aquella època.
Sí.
El món ens mira?
Bé, clar, hi va haver un temps que ens va mirar, eh? I ens va mirar molt, molt, molt intensament, perquè realment van passar coses molt grosses aquí. Tot el que va passar l'1 d'octubre de l'any 17, doncs, evidentment, allà a Brussel·les ho van veure com una cosa molt grossa. O sigui, ningú acaba d'entendre. O sigui, igual que us deia que ningú acaba d'entendre com per què Catalunya es volia independitzar, o hi havia molts dubtes sobre això, també ningú va entendre perquè la policia estava pagant a gent que estava votant en un col·legi electoral, no? Vull dir que va haver un temps que és que, esclar, és que la Unió Europea, els que manen a la Unió Europea, mira, cada setmana hi ha dos o tres dies a la setmana que es reuneixen en una sala els ambaixadors permanents de la Unió Europea, que són ambaixadors de tots els països de la Unió Europea que estan dedicats a la Unió Europea. O sigui, a Brussel·les, per entendre'ns, hi ha tres ambaixadors espanyols. Uh-huh. Un que està a Brussel·les, que està a Bèlgica, que és l'ambaixador de Bèlgica, un que està davant de l'OTAN, perquè la seu de l'OTAN també està a Brussel·les, i un que està a la Unió Europea. Per tant, aquests ambaixadors de la Unió Europea es troben cada setmana dues o tres vegades, i són els que ho pastelegen tot, els que ho negocien tot, els que ho preparen tot, hi ha cimeres de caps d'estat i de govern, venen i firmen el que han fet aquests altres, no? Per tant, aquí se'n va parlar molt de Catalunya, perquè realment va haver-hi un moment que el que estava passant a Catalunya era molt important. Per tant, sí que ens miraven. El que passa és que les reaccions que havia d'exterioritzar la Unió Europea era sempre des de la mirada d'Espanya, perquè Espanya és la que està present en aquesta reunió que et dic, no? L'Espanya és l'estat membre de la Unió Europea, no? I per tant és qui té la veu dintre de la Unió Europea en representació de totes les altres regions espanyoles, no? Vull dir que sí que ens miraven, però jo crec que mai van sortir a dir res més que Espanya no hagués permès que haguessin dit.
Consol.
Ai, hi ha tantes preguntes?
Tu mateixa. Tenim fins demà, si vols.
No,
anava a preparar un de notícies, també.
Al migdia, fins al migdia, almenys.
Sí. Com és a nosaltres. Mira, jo faria una pregunta més personal. Trobo que tens una veu potentíssima, tens moltíssima força. A més, aquí, com que l'estudi és tan petitó, encara es projecta molt més. Te la cuides d'alguna manera?
No, la veritat és que no.
M'interessa.
Tinc sort amb això. Tinc sort perquè sí, és veritat que la veu és la nostra eina de treball, una de les nostres eines de treball principal, i és veritat que la projectem molt. Jo també sempre intento, quan parlo, doncs una mica allò projectar, perquè, a més, si parles amb intenció de parlar, et fas escoltar més, també, no? Perquè si parles així, de seguit, sense moure ni un múscul, sense fer cap èmfasi...
T'adorms.
La gent s'adorm. En canvi, si parles doncs, amb una mica d'intenció, doncs sempre és millor. I és veritat que la forcem molt, però jo t'haig de dir que no he tingut mai problemes a la veu. I això és un do, eh? Vull dir, és un do. És una cosa que et donen que no la pots triar, no?, la veu. I en aquest sentit, doncs, mira...
Ja, petita, ja tenies aquesta veu?
Sí, vaja. Sí, sempre, a mi sempre se m'ha entès bastant, bastant clar, no? A mi sempre m'han dit que vocalitzava molt bé, no? I, per tant, doncs, això és una cosa que ajuda molt a la comunicació. I sí, recordo quan anava, jo què sé, a IGB o per ahí, que també em feien llegir coses, no? Quan s'havien de llegir coses a la meva volta, me les feien llegir perquè s'entenien més bé o perquè tal. No? Vull dir que suposo que sí, que ja tenia una veu que estava bé, no sé.
Laura, va.
Jo penso que, a part de la veu, tens una personalitat tan forta que convences i realment ets un gran professional. I que et proposin, ho faràs bé. I aleshores, això que deien que si a lo millor proposen, segur, estic convençuda que dones fe al que dius.
Sí. Jo t'haig de dir per això que jo sempre he sigut molt conscient de quins límits tinc. Jo ho sé quins límits tinc. La gent li pot semblar que no. O sigui, la gent li pot semblar que puc fer-ho tot, i jo no, jo sé que no ho puc fer tot.
Això és ser intel·ligent.
I per tant, ja, però, bueno, no sé, però a mi m'han ofert feines que la gent em diu, però com has pogut refusar una feina així? I jo he dit que no, perquè he pensat que no la faria bé. No? Jo les feines que he fet he pensat que les podria fer bé i que podria disfrutar fent-les, no? Perquè anar a patir fent una feina també és molt desagradable. I, per tant, sempre he fet feines... O sigui, he fet feines que fossin una mica de repte, és veritat, perquè tot demana doncs posar-t'hi i tenir una motivació i unes ganes de fer-ho bé i tal, i esforçar-t'hi, no? Sempre t'hi esforces sempre com al màxim que pots. Però hi ha unes coses que tu saps dintre del teu cap que allò no ho faràs bé. I, per tant, en el moment en què has de fer allò, dir, mira, jo no ho faré bé, això, que ho faci un altre, que segur que ho farà millor, jo crec que això també és una de les coses que m'ha anat molt bé a mi. Perquè sempre doncs he estat segur fent el que faig, no?
Perquè ets honest, i això és el que et dic, és ser intel·ligent i saber on pots arribar i on no pots arribar. I l'esforç de cada dia doncs també és de ser una persona com cal, de fer les coses ben fetes.
Sí. Xavi, jo et vull, però amb això que dius tu, que vocalitzes molt bé,
sí.
Jo tinc coneguts, vull dir, estrangers, i d'això, que miren molt el Telenotícies per la manera com bon vocalitzeu.
Sí.
Exacte.
Que aprenen català.
Sí, això també m'ho ha dit gent a mi. Que
exacte.
A la gent que em troba i diu, jo he après català...
Gràcies a vosaltres.
I seguint el que dieu i repetint el que dieu...
I el que tu estàs dient és el que jo també he contactat i d'això...
Sí, a veure, tothom... Això, de fet, quan estudies un idioma, sempre t'ho diuen. Mira els informatius, per exemple, a l'anglès. Si tu escoltes la BBC, doncs, ostres, parlen aquell anglès tan ben fet que és molt fàcil de seguir o que és molt fàcil d'entendre. I, per tant, si estàs atent amb el to, amb l'accent, amb la manera de pronunciar, amb la manera de construir, doncs això, a l'hora d'aprendre aquell idioma, t'ajuda molt. No? Vull dir que, per tant, és veritat que els informatius sempre són una referència per acostar-te més fàcilment a un idioma.
Pues sí, pots estar molt orgullós.
Sí, no, fa, això és veritat que em fa molta il·lusió quan m'ho diuen. Sí.
Va, que em queden dues preguntes per en Xavi Coral, que avui és a la caravana amb nosaltres a Ràdio Estel. La primera és que aquesta setmana ha vingut Espartaparan al programa de Mercè Raga,
el llibre,
matins a Ràdio Estel,
llibre,
per presentar
llibre.
Aquests tres desitjos abans de morir, i ens ha dit, divendres a les 7... Hi ha presentació a l'Abacus amb Xavi Coral, però Xavi Coral no s'ha llegit el llibre encara. Te l'has llegit o no?
Quan va venir? La setmana passada, perquè me l'he llegit aquest
cap... Dijous de la setmana passada.
Ah, vale, llavors és veritat. Me'l vaig llegir aquest cap de setmana. Ja li he dit tot, ja ho sap i tal. I és un llibre que està molt bé, realment, eh? O sigui, ja el devia explicar aquí, no? Però, vaja, és bastant impressionant. La història que ha tingut l'Espartac i la relació que ha tingut al llarg de la seva vida amb la mort, no? Que és un tema que ostres, no és fàcil, no? Vull dir que...
Tens fàcil.
Està bé.
I per últim, jo pensava que t'ho preguntarien elles, però vaja, em toca a mi a ser sempre el dolent de la pel·lícula. Jo crec que és la pregunta principal per Xavier Coral.
A veure.
Ai, ai.
Ai, ai.
A veure. Per bon surt.
Aviam.
Bones, eh? Nosaltres som bones.
Aviam.
Et fa ràbia que el Pellicer sigui el guapo, no?
Però si el Xavi és molt guapo.
No, home, però és veritat que el guapo sempre el guapo sempre ha sigut el Pellicer.
Els ulls que
té.
Perdona. Els ulls que té ell no fa el
Pellicer. No, però ja, això ho tenim acceptat. Això
a la tele
ho tenim acceptat.
No és perquè tu estiguis aquí, però és molt més agradable la seva veu i tot ell que no...
Patapam!
Pobre Ramon.
Patapam! Ai, que te'l portaré un dia, també.
No.
Per mi sí.
Ja pots portar-lo.
És veritat que el Pellicer...
És molt més sèrio.
És sèrio, però s'ha conservat molt bé, el Pellicer.
Home.
O sigui, el veus i dius... Mare, quina
empatia. Però val, però el veus com tot un senyorio, tot això, però encara que tu estiguis aquí... M'agrades més tu la teva forma de expressar-te.
Què diries, home, gràcies.
Els he servit en safat. Xavi Coral, moltíssimes gràcies.
Bueno, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Nosaltres anem a publicitat, de seguida continuem amb les tietes, va.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui, en la nostra dèria per tal d'estalviar aigua, em vull adreçar molt especialment als pares i tutors. Ells, nosaltres, de fet, som en gran part els responsables dels hàbits que generen a casa. Per tant, atenció, que no només hem de portar a la pràctica aquests hàbits, sinó també inculcar-los als nostres fills.
L'aigua i tu.
Us proposo actuar com feien els nostres avis i espero, sóc optimista en aquest sentit, que també vosaltres. Ens ho diuen sovint, els nens són una espècie d'esponges que, en unes edats determinades, són capaços d'entendre-ho i aplicar-ho tot, moltes vegades per la resta de la seva vida. Així que no ens estalviem de recordar-los que mentre raspallen les dents no cal que tinguin l'aixeta oberta o que mentre s'ensabonen és absurd que l'aigua continuï rajant. L'educació en el comportament de l'estalvi és bàsic perquè en el futur ells acaben actuant i traspassant aquests valors a les futures generacions. Ja ho sabeu, com a pares o responsables dels més menuts de casa, fem-los arribar allò que nosaltres ja fem.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Sense distància. El panorama informatiu i l'anàlisi de cada dia sobre l'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel. Sense distància. Amb Ignasi Miranda. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana. Una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Sis minuts i mig que passen de dos quarts de sis de la tarda. Laura Rabanal.
Digue'm.
Què m'has dit fora d'antena?
Ai, mira tant.
No, digue'm-ho.
No, que deixis parlar la teva companya.
A la Núria. Qui, a la Núria? Núria Ros.
Hola, què tal?
Totes teves, va.
Sí, home. No, no em critiqueu tant, en Joan, que em deixa parlar molt, No. Ha marxat de l'estudi, eh?
Ha marxat de l'estudi.
I ara què hem de fer, tietos?
Aprofita.
Ha marxat, i ara què hem de fer?
Vols anar cap aquí?
Laura.
Ets tu el presentador, però tens que deixar també els altres?
En Joan, deixa parlar-hi molt, eh? La veritat, i no t'ho dic perquè...
Escolta, Joan, torna cap aquí, eh?
Per favor. Anem sortint, també, eh?
Sí. Ah, doncs ja està. Reps per totes bandes.
Va, Joan.
Vinga, va.
Núria, va, primer tema.
Vinga, va.
Va, primer tema. Avui us parlo de les plantes. Us sembla bé o no?
Sí.
Oh, sí.
Mira, perquè existeix ara mateix una planta que produeix tomàquets i patates al mateix temps. Què us sembla?
La mateixa planta?
La mateixa planta. Si és una planta híbrida.
Que si patates faran gust de tomàquet.
No, tomàquet i patata. Coses separades. Va. És una gran novetat, això.
Posem pel mig i apa.
Ja ho tenim.
Ja ho tenim.
Voleu saber com es diu aquesta planta?
Sí.
Tomtato. Clar, de tomàquet i de l'Andreu m'ha dit el senyor Potato.
Clar, Tomtato.
Anava a dir, no s'han pensat massa.
No han sigut gaire originals.
Perquè vosaltres sabeu que són els transgènics o no?
Més o menys.
Sí.
Va, qui m'ho explicaria, això?
No, explicar-t'ho no sé explicar-t'ho, però sé el que és transgènic.
Consol, intenta-ho, va.
A veure, jo crec que volen... barrejar unes espècies amb unes altres per millorar la producció i les malalties i totes aquestes coses.
O fer coses noves, vull dir...
Si surt.
Sí.
Però bé, si he pogut fer en comptes de patata i tomàquet, ceba i patata, ja teníem
la truita feta.
La truita,
doncs sí, eh?
Sí.
Batre els ous i s'ha acabat, tu.
Bueno, i el foc.
Sou, eh?
Fem foc, perquè, home, grua no m'agrada.
Però, vull dir, ja seria un complement.
I això, què dius, Núria, on s'ha inventat aquesta planta?
Jo crec que aquí, o fora. L'Andreu m'ha dit, però és que no he arribat a tant, no?
Andreu, producció.
Quan? Havíem de trucar a un home que ha plantat aquesta planta.
Anglaterra,
no diu. Anglaterra, però ja...
Ens ha plantat.
Sí, exacte, ens ha plantat.
No, però hi ha una persona catalana que ho ha fet,
Catalana que ho ha fet a casa seva. sí, i jo el que he pogut llegir és que la planta no ocupa massa, és una planta normaleta, i clar, el que fan és créixer els tomàquets, i després, quan tu arrenques la planta per l'arrel, és allà on surten les patates. Ah, ah. Dos en uno. Bueno, jo em pensava que us agradaria més aquesta notícia que us he portat, però veig que...
És que saps, saps què passa? És que et quedes una mica atontat, perquè hi vull dir tanta modernisme...
Val, doncs jo et vull fer una pregunta del tot senzilla. Com ho fas perquè et visquin les plantes? Perquè és que jo ara estic vivint un pis, tinc dues plantes supermones al balcó, marxo el cap de setmana a casa meva, perquè jo no sóc d'aquí a Barcelona, i arribo i ja estan com...
M'interessa. Perquè em passa també...
Sí, em passa el mateix.
Mira, jo et diré com les cuida la meva germana.
Vale, va.
Aquest cap de setmana hi està tan bella. Doncs apunta-ho.
A veure.
Els hi posa música i els hi parla.
Com?
I les acaricia.
Quin tipus de música els hi posa?
Bueno, tota així suau.
Música suau, eh?
Com relaxant.
Tipo Mozart o coses així. Tipo Mozart.
No, relaxant. I a més els hi parla. Jo avui, que he estat amb ella, i li vaig regalar una planta, i que bonica és, i que maca és. Mira, aquí no m'agrada posar-la, però te posaré allà. I l'altra també. Sí, i li duren una barbaritat.
Però quantes plantes té la teva germana? Perquè si en té moltes, quina feinada.
Sí, sí, bueno, però els hi va... Home, potser no li parla cada dia a totes, però vull dir que els hi encanta, i a més té un ambient molt agradable, molt suau, molt tranquil, i escolta, li viuen, però i li creixen una barbaritat.
Saps què em passa, Laura? Que hi ha gent que em va dir, en una certa època, que els hi anava molt bé a les plantes, al marro del cafè,
sí.
I ara em trobo gent que em diu que no. I jo ja no sé què fer.
Sí. Sí, jo vaig llegir poso, que funcionava, eh?
Jo crec que jo a mi em resulta molt bé les plantes, perquè m'agrada molt, i jo crec que potser l'èxit és de quan les regues, perquè s'han de regar al dematí, de bon matí, quan la terra està freda, perquè si la terra està calenta i tu les regues, bull, o sigui, bullen les arrels.
Això ens ho van dir,
s'espallen.
Ens ho van dir
aquí.
L'any passat.
Jo les regava a partir de les 10 de la nit, i ara m'estàs veient aixecar-me a lo millor a les 7, i el primer que faig és
regar-les. Sí, jo regales el de matí. I les petitones, el que va molt bé és ficar-les a l'aigüera, que entri molta aigua i que surti aigua per sota.
Ah, sí? Això
que s'escoli. Perquè llavors va l'aigua a tota la planta de sota. Clar. Saps? T'esperes una estoneta, ho tornes a fer i llavors ja la deixes. I al cap de setmana no els hi passa res, perquè tenen aigua suficient a la terra. Perquè per dalt, igual queda per dalt l'aigua. No.
Jo faig alguna cosa més vulgar. Poso el dit i si està...
Laura, jo també ho faig, I després et queda tot el dit amb la terra.
Si està humida, bé. Llavors vaig passant el dit per les plantes.
A mi això em deien que ho fes amb un palet. Perquè arribo més avall. Mira. Ens hi posem a les plantes, també, això?
Sí. Sí?
Ara semblem plantes, nosaltres, també.
Sí. Bueno, no, jo ho intentaré la setmana que ve, us explico si...
Ho hem apuntat,
Sí. Us agrada el cafè, tietes, a vosaltres?
Sí,
no us
molt.
Sou cafeteres?
Sí, però jo no el puc prendre.
Sí.
Per què no el pots prendre?
Doncs pues perquè em posa histèrica, perdó, igual que la Coca-Cola.
La cafè. És que avui, a l'inici del programa, els explicava en Joan i a l'equip que un estudi que ha fet l'European Journal of Preventive Cardiology... un estudi molt important, ha dit que prendre 2 o 3 cafès al dia redueix fins al 27% el risc de patir un infart. I és que sempre s'havia associat que si prens molts cafès vas molt accelerat i... No?
Sí, jo dec ser una excepció, pues, perquè vull dir, a mi em posa nerviós el cafè, sí. I molt.
Jo al dematí m'activa, però ara ja a aquesta edat, ja més d'un al dia ja no puc. Abans sí que prenia molts al dia. Jo... 2 o 3, ara ja no.
Jo us puc dir una cosa?
Oh, i tant.
Jo he torrat cafè.
Has torrat cafè?
Casa la meva mare també.
El meu pare, no, 50 quilos de cafè. Oh. El meu pare tenia un colmado torrefactor i torrava un cafè a casa. I
però era el torrefactor?
Torrefactor. Torrefacto.
Però havia el natural i el torrefacto.
Però el torrefacto és natural,
sí.
Amb gra més gran, i quan ja està quasi, tirar-li sucre.
Exacte.
I no val res.
Exacte.
Sí.
Però un torrefacto és el que torra...
El que torra el cafè.
Aquella olor que fa, aquella olor que fa... Quan passàvem per davant de les botigues...
Tinc amiga, jo d'això, 50 quilos d'això, i porrat amb un bombo, així de gran, amb 13 i 14 anys.
Mira què t'hem posat, Carme.
Perdó. No cafè. I després, el que tens que vigilar també molt és quan ja el tens torrat i posar-lo com una red d'això, eh? I llavors deixa que en vagi les càscares,
vull dir, sí, surten, sí, les corfolles,
les pallofes,
sí, les pallofes, sí, i d'això, i deixa'l reposar, i després ja el pots anar posant amb els seus envasos.
Cosa, sí, que casa sí teva, Carme, deuria olorar cafè?
Oh, sí.
Sempre?
Sempre olorava cafè. Bueno, no, perdó.
No, ojo,
teníem la sortida, nosaltres vivíem en una planta baixa, i teníem tota una sortida, com ara fan els restaurants, fins a dalt de tot, perquè sortís de fora. Sí. O sigui, els veïns, pobres, ells no tenien cap culpa. Que els hi agradava, eh? Però una cosa és que els hi agradés i una altra...
Són 50 quilos.
Són 50 quilos.
Escolta, i no trobeu que... ara ens ho deia la Núria i ens ho explicava, eh? Que el cafè ara resulta que redueix un 27% tenir un infart cerebral, etcètera, etcètera. Abans deien que era dolent, ara diuen que és bo. Això no passa una mica amb tot?
Sí, sí.
Que va canviant segons la moda.
Amb l'oli va haver-hi una època vigila l'oli. Sí. I ara l'oli...
I els ous.
Oro,
i les patates que engreixaven.
Si haguéssim de fer cas de tot el que ens diuen, de que això va malament, sí, o altre va malament, al final no podríem menjar res.
És veritat. Sardines. Sí.
Mira, doncs l'altre dia, el divendres, sí, va venir la de Parellada, que és... I va venir i ens va explicar que les sardines tenen, que sí? Un tiró de beneficis.
Sí, sí, omega-3.
Omega 3.
Però abans no.
No.
Sí, sí, sí.
És com, és que han canviat moltes coses. Abans les criatures les posàvem a boca cap amunt. Sí. Ara s'han de posar boca cap avall.
Boca terrosa.
Sí, boca terrosa. O sigui, o s'ofeguen a boca terrosa o s'ofeguen... Vull dir...
Jo crec que és tot amb la mesura, no? Amb la mesura que prenguis...
I... Jo crec que és tot una mentida econòmica. Depèn, sí, com va l'economia... Així es va. Interessa vendre sardines? És bona, la sardina, és fantàstica. Interessa vendre ous? Fantàstics, no fan mal al fetge ni fan res. I jo penso que tot en mesura...
Clar, jo sí, crec que sí, tot en mesura.
I no ens calentin... Bueno, imagina't, jo aquest cap de setmana que he estat amb la meva germana, que és vegana, tot el que menjo jo, Mare de Déu Santíssima, m'ataca tot. I en canvi, ella, i t'ho dic en sèrio, eh? Ella no sopa, ella només esmorza i dina, i no sopa.
Bé, i però tot... què fa, aquestes dietes intermitents?
Sí, però està estupenda.
No, no, clar.
Tenia arrugues abans i ara no en té.
Han desaparegut.
Escolta'm una cosa, ara que dèieu que tot en la seva mesura és bo, i per tant, fora els excessos, segur que hi ha aquell aliment en què vosaltres a l'excés... us pot una mica, perquè us té enamorat, sí, aquell aliment. Sí. Quin és, en el vostre cas?
El xocolata,
Laura?
El pernil, tu.
La consola, clar. No, sou tontes, també, eh? La xocolata, el pernil...
No, apa, diran, no, l'enciam, eh?
Però el pernil no engreixa.
Bueno, a mi, quantitats. Bueno, jo no tinc mai prou pernil.
Escolta, no et menjaràs una...
No, però vull dir... No, però si per mi fos, jo menjaria cada dia.
Sí, eh?
No menys, sí, jo també. Pel preu tampoc, no puc. Però el pernil és aquell sempre...
Aquí hi ha una nova pregunta d'aquelles universals gairebé, que és el pernil, si és bo, amb pa amb tomàquet o sense.
Bueno, és que si no dura, eh? Si només agafes una miqueta, totalment ja s'ha acabat.
A mi el pernil bo m'agrada sense pa amb tomàquet.
Sense pa amb tomàquet, eh?
Saborejar el que és...
Sí. Mira-la ella.
Carme, va, que ens quedes tu. Quin és l'aliment aquest que dius? És que jo no em puc resistir a passar-me d'això.
Els dos que diuen elles.
La xocolata i el pernil, eh?
Tots dos.
A nosaltres no ens parlis ni de xuxi, ni de coses d'aquestes supermodernes. Bueno, anem a un clàssic.
I jo soc una enamorada del formatge.
Oh, també.
Encara, a hores d'ara, no he trobat un formatge que digui no m'agrada.
Això sí que t'ho compro, també.
Sí, a Catalunya...
Vaig anar a Exemple Provence i em diuen d'això, que hi ha la culotte de fromage, i em pregunten de quin vull. I jo els hi contesto, madame, de quin puc menjar. I se'm queda mirant així i diu, el que vostè vulgui. Dic, és que m'agraden molt. Madame, diu, que és que no me'l pensa pagar. Dic, sí, clar que li penso pagar. Dic, l'únic que jo dic, pregunto de quin es pot d'això. Érem 6 persones, vam acabar tota la roda. 2 ens vam lluir molt. Era un amic, el marit d'una amiga meva i jo. Els altres, normalment, el meu marit va menjar normal. Però és que entre els sis ens les vam acabar. I quan vam anar a pagar, va dir... Vull haver mosit. Dic, ui, madame, vostè ho ha dit? Ens l'hem menjat.
Doncs ja sí.
Ja tinc en Jordi, el meu fill, que l'adora, el formatge.
Sí, eh?
L'adora, el devora.
No, és que és bo.
Jo m'he arribat a posar formatge a la sopa, eh?
Oh, oh, ja em ve.
Oh, vaja...
Ah, sí, a la sopa de fideus?
Sí.
Però és una miqueta de formatge ratllat per sopa.
Sí. No, és bo, és bo. Sí.
Totes les sopes i tot així... Sí. Un formatge i formatge.
És que és molt formatge, eh?
I ahir jo em vaig menjar un de vegà.
Ah, no l'he tastat, aquest.
Ah, jo l'he tastat, jo sí.
Portava... L'has sí. menjat...
Què era, de soja o què era?
I portava... No sé de què era, perquè...
Té bon gust.
Sí, espera, m'ho va dir la meva germana, però no me'n recordo. Perquè m'ha dit tantes coses aquells dies. Però no me'n recordo. He estat tan a gust per això. Mercè, t'ho agraeixo molt.
Ara es fa perdonar, ara es fa perdonar.
I a tu, Joan, què més t'agrada? Què és el que més t'agrada?
A mi m'agrada molt la barreja de dolç i salat.
A mi també.
Sí, a mi també.
Això m'agrada molt.
Sí.
Aquells croissanets amb sobrassada.
Ah, sí, sí.
Saps? Cosetes així dolces. Sí. Parlant de barreges, quina és la barreja estranya culinària que heu fet... i que us sembla això més estranya?
No, més estranya no.
A mi els dàtils amb bacon m'agrada.
Ah, sí,
són bons, sí, aquests són bons.
I el salmó amb maduixa també.
Sí, eh?
No, aquest no l'he provat.
És bo, és bo, proveu-lo.
Ah, no, l'he provat.
Provat, eh?
Però com el salmó...
El salmó fresc,
fresc.
Sí, sí, sí. Val.
Jo com a aperitiu he fet a vegades poma d'aquesta àcida amb sobrassada.
Oh, que bo.
Apa.
Aquesta no l'he provat. Me l'apunto.
Ai, sí.
I
una cosa que vaig...
I a l'àpid, sí. Amb paté.
Això sí. Mm. Una cosa vaig aprendre a Còrdoba, que era esvergínia amb mel.
Sí, està molt bona.
Sí, l'esvergínia amb mel.
Sí, senyora.
L'esvergínia amb mel l'he menjada.
Sí, senyora. A més, si la fas, mira, jo us vaig dir que sóc una mica cuinetes, que m'agrada. Sí, no, sí, no em creieu.
La paella no està aquí, eh?
No em creieu. Ai, ja arribarà, ja arribarà. Però no em creieu, però l'esvergínia amb mel, si li fiques, si li ratlles una mica de llima per sobre...
Oh! Ah, això veus?
Vale, un toquet bo.
Un puntàs.
Un toquet bo. Anem al tercer tema del dia, que ens queden 9 minuts. Va, Núria.
Va, Núria.
Bueno, avui és el Dia Internacional del Turisme, no sé si ho sabíeu.
Sí, sí.
Sempre que portem un dia internacional, i el que us volia preguntar és si creieu que a Barcelona hi ha massa guiri.
Ui.
Obrim un meló.
Jo penso que sí, eh? Jo penso que sí, que n'hi ha massa guiri.
Consol?
Home, pel centre ha hagut moments que realment doncs, ha hagut molta gent per tot arreu i era una mica agobiant, eh? Aquest temps de la pandèmia, que ha sigut molt trist i molt dolorós, però podíem passejar pel centre tranquil·lament i ens hem trobat una miqueta amb la ciutat. Baixar per les Rambles, veure tots aquells restaurants, aquelles botigues... No m'acaba d'agradar tot això. Potser s'hauria de regular d'una altra manera.
Carme?
Jo, que vivia molt a prop del Parc Güell, verdaderament... Era agobiant. Era agobiant. Ara tinc que dir que, clar, les Rambles també, per lo que veig, amb les notícies i d'això, però per una altra banda, clar, també, si volem que Barcelona, vull dir, prosperi, per una altra banda també...
Sí, però ve molta gent que benvinguda sigui, eh?, perquè tot està benvinguda, però que tampoc gasten tant, eh?, tampoc deixen tant, perquè l'economia no està com per això, i aleshores sí, ja sempre queda algú. Però tampoc és que saps què passa? Que amb aquests anys que han passat, tothom vol sortir. Necessitem sortir.
Clar.
Necessitem comunicar-nos. Nosaltres mateix, amb el casal, els viatges que fem, bueno, les excursions, no? I ara fan un viatge... Escolta'm, tengo que demanar autocars de més gent, perquè la gent està encantada en sortir. Necessiten.
I tant.
Necessitem la comunicació, perquè l'havíem perdut molt. I la comunicació és molt important.
Viatgeu molt, vosaltres?
Jo no gaire. Ara viatjaré més, perquè, bueno, per les circumstàncies de la meva vida, ara viatjaré més, i amb el casal. I bueno, i estic encantada. A mi m'agrada viatjar.
A mi també m'agrada moltíssim.
Bueno, ella és la que ha viatjat.
Ah, sí?
Home, ha treballat amb una agència de viatges.
Que t'ha recorregut mig món, Consol?
Home, mig món no, el món és molt gran.
Un quart.
Però m'ha agradat molt des de molt joveneta i amb les meves filles també hem viatjat. I, bueno, trobo que l'esprit s'eixampla i ets més tolerant i comprens més altres situacions.
I tu, que has viatjat molt, Consol, no teniu la sensació també aquesta de que a mi els turistes em molesten molt a Barcelona perquè n'hi ha molts?
però quan jo vaig fora és diferent.
Jo suposo que també deu passar. Igual ciutats com París, per exemple, ciutats grans, no? Crec, jo penso que també els hi deu passar. De fet, la gent viu a fora de les grans ciutats. Els centres com Venècia ja no viuen els venecians, viuen a
viuen molt pocs, eh?
Sí, jo crec que això els hi deu, el mateix que aquí. Aquí també, d'alguna manera, la gent s'està marxant a fora per tota la història, no necessàriament perquè hi hagi molt, sinó pel preu de la vida.
Carme, tu ets viatgera o no?
Jo sí. No tant com la Consol, ni molt menys, però hem sortit tot el que hem pogut. Vull dir, i ara que parles tu de Venècia, i precisament vaig veure que és cada vegada s'inunda més.
Sí.
I és un lloc que jo em va agradar moltíssim, vaig ser molt feliç, vull ser, i em sap molt de greu perquè no crec que pugui tornar-hi.
Potser sí.
No ho sé, no sé dir-te, vull dir, cada vegada...
Jo, quan vaig a Venècia, ens van tindre que comprar unes botes fins als genolls, uns xubasqueros, paraigües... Jo crec que el pressupost ens va anar amb tanta aigua... I amb un que... Jo sóc grasseta, eh? Vull dir, els que no... Els que m'escolteu i no em veieu, sóc grasseta. I aquelles fustes que posen per passar, per una deia... Ai, ai, ai... Ai, 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 si jo les trepitjaré bé. I no, vam... És maco, Venècia, però...
Molt, és molt bonic.
Mira, escolteu, ara que parleu d'Itàlia, obrim també el debat una mica polític. Va, ja que hi ha hagut eleccions aquest cap de setmana, ho sabeu.
Mare sí. De Déu, senyor!
Guanyat,
mare de Déu, senyor!
Ha guanyat Giorgia Meloni.
Ja, Meloni.
Que és l'extrema dreta. Uh-huh. Itàlia, juntament amb aquesta coalició, amb Silvio Berlusconi i amb, no recordaré el nom, Matteo Salvini, ha format aquesta coalició, ha guanyat la seva formació i, per tant, formarà previsiblement govern. Us fa por, l'ultradreta? Us fa por que arribi aquí, l'ultradreta?
Sí, molt, a mi molt. Sí. Moltíssim, sí. Moltíssim.
Vols dir que ja no hi ha arribat?
Jo pregunto.
A moltes coses?
Sí, sí, sí. Sí.
Ha arribat a moltíssimes coses.
A mi fa molta por i molta. Penso que els joves no tenen memòria, bueno, no ho han viscut, i a vegades els hi preguntes qui era un personatge X, no saben si és un rei, si era un dictador o era un cantant, i al no saber la història, pues, el perill que hi ha és que es torni a repetir, no veuen els perills, potser perquè són grans, però jo veig molts perills i estic aterrada. Uh-huh.
A mi també fa molta por. A mi, el que diu la Consol, trobo que té tota la raó del món, perquè realment, vull dir, s'han fet moltes barbaritats antigament, i em fa por que es repeteixin.
I es van fent.
Ja es van fent, perquè l'altre dia mateix van obrir unes tombes a Rússia i el que va sortir va ser molt horripilant.
Bueno, però lo important és que aquí s'estan fent moltes coses que no les sabem i no arribarem enlloc.
D'acord.
I els que realment sentim, segons el què, veiem que tampoc estan preparats els que estan aquí per afrontar tot el que té que vindre.
O almenys no ens ho demostren.
Bueno. Quan almenys jo, el que no em demostrin i no ho veig, és que no estan preparats. És que no,
ara s'han posat sèries.
Sí, mira, us dic una cosa abans de marxar. Sí. La setmana que ve parlarem de premsa rosa, us agradi o no, eh?
Ai.
Segur.
Ah, us informeu-vos.
Aquesta tarda, a les 7 i pico, surt la...
Qui?
La que se separa, la filla de la Presley.
Ah, la Tamara Falcó.
Sí
o no? Ja ho mirem.
Surt. Va inaugurar no sé què, perquè va a la peluquera i a maquillar-la i tot.
Escolta'm, queda acomiadada.
Bueno, pues adiós.
En parlem la propera setmana.
El dimarts que ve continuarem.
Tietes, gràcies, que vagi molt bé. Demà a les 3 més programes...